A Flor de Pell, amb Roser Ventura. Dimecres, 9 de la nit, estem a Punt 7 Ràdio, 107.7, santsaloni.cat/ràdio en directe, i si és el cas, a través del ràdio a la carta. Sigui com sigui, el que és seguríssim que estàs escoltant en aquests moments és una nova edició del A Flor de Pell amb la Roser Ventura. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Avui parlem d'egoisme. Uf, quantes vegades hem pensat que aquell és egoista i automàticament pensem que aquell és una mala persona?
Sí, ho has presentat molt bé, això, has introduït molt bé la temàtica. Sí, tenim una informació que jo, com tu ja em coneixes, sempre m'encarrego de dir que moltes de les informacions que hem rebut a través de l'educació o la cultura són errònies, i una d'elles és l'exemple de l'egoisme, no? Que es considera egoista una persona que no s'ocupa o no es preocupa pels altres, o es considera que ser egoista és el contrari de ser bo. I moltes vegades doncs, ens deixem portar per aquestes creences i fan que moltes vegades doncs, a l'hora de relacionar-nos això ens porti molts conflictes. Sobretot perquè nosaltres no ens col·loquem en la postura adequada, no, en l'actitud adequada més que postura. Doncs clar, jo he de dir-ho, segons la meva feina, la meva experiència, per mi l'egoisme, per mi i per les persones que més o menys han aprofundit en aquest tema que està molt, molt present en l'educació, precisament, no? Doncs que l'egoisme està mal entès, està mal interpretat. Si una persona que s'ocupa de si mateixa, que és el que ha de fer, doncs no, jo no la considero egoista ni s'ha de considerar egoista. Per què? Perquè és important que cadascú ens ocupem de nosaltres mateixos en primer lloc per poder estar bé, per sempre poder oferir als altres el nostre benestar, el nostre equilibri, la nostra confiança en nosaltres mateixos. Per tant, ocupar-me de mi mateix és la regla número 1 a l'educació. Que això no vol dir que jo oblidi els altres o vulgui sempre el millor per mi i m'agafi sempre o intenti sempre buscar les avantatges, no? No estic parlant d'això. Estic parlant de, doncs, per exemple, la creença de que sempre al final surten les dones, no? La creença de que la dona doncs, ha d'estar molt present a la família, que s'ha d'ocupar dels fills, del marit, de que la família funcioni, de que hi hagi una harmonia, que hi hagi la intendència, la responsabilitat sobre la intendència, de que tot estigui a disposició, sempre recau en la dona, no? Llavors ella ja, com a nena, inclús ja agafa aquest rol, ja li ve per defecte, ho portem de sèrie ja. Llavors, clar, aquí moltes vegades ens equivoquem perquè deixem de ser, això ens impedeix ser nosaltres mateixes, i a més el que ha generat al llarg dels segles és una certa manca de valoració, una autovaloració molt escassa o una autoconfiança baixa, perquè la dona s'ha considerat que se l'havia de valorar en funció de fer aquest paper, no? D'aquest rol de protectora, cuidadora, nodridora, d'estar sempre, donar prioritat sempre als altres abans que ella mateixa. I això ens ha portat a una situació bastant crítica a les dones. Molts cops no sabem, moltes dones arriben a una edat i estan molt desgastades, molt decebudes, molt descontentes i no saben identificar d'on els ve, no? Amb moltes depressions, amb malalties inclús, no? Perquè porten molts anys aguantant una situació o intentant mantenir un equilibri que realment els hi ha vingut donat, com si diguéssim, per l'autoritat, no? Per els costums, per les tradicions de com s'ha de comportar una dona. I em trobo moltes vegades dones que estan en crisi, molt enfadades, i no s'adonen de per què, no? De quina és la raó per la qual estan tan enfadades. O per què se senten culpables quan tenen cops de geni, o que de cop i volta es tornen molt intolerants i tot els fa nosa i no se senten felices ni valorades, no? Llavors aquí entrem, quan venen a demanar ajuda, entrem en aprofundir una mica en elles mateixes i bueno, se'ls cau la vena als ulls, perquè molts cops s'adonen que elles, bueno, han volgut ser mares i ho han disfrutat i ho han gaudit, però que també voldrien haver fet moltes altres coses que no s'han permès perquè pensaven que o no estava ben vist o pues, tal com elles consideraven que havia de ser el seu rol femení en la família, en la parella, el que sigui, per més que treballin, perquè clar, el rol laboral era com una aportació més a la família, vull dir, tampoc es valora tant.
Secundari.
No? Sí. Llavors, clar, tot això ha portat a famílies insatisfetes i que després amb els fills ara s'està veient també. En aquestes últimes generacions hi ha molta complicació a l'hora d'educar els fills. Els fills es rebel·len, els fills porten carregant aquesta insatisfacció i aquest malestar, i llavors això fa que saltin les xispes, no?
Sí, tant, sí.
O les espurnes. Llavors, clar, ens fan creure que hem de preocupar-nos sempre pels altres, i no és cert, perquè això suposa que des de la suposada bondat jo espero resoldre problemes i dificultats que en realitat pertoca resoldre els altres per ells mateixos. Val? Una de les coses que s'ensenya en els nanos, no? I en els pares que venen, per exemple, a portar els nanos de reforç escolar perquè no estan motivats, estan desmotivats, tenen mals comportaments, etc. És que molts cops els nanos no són capaços de fer-se responsables de la seva vida, dels resultats que ells tenen amb els estudis, perquè en aquest cas és el recorregut que estan fent, no? No tenen cap més deure, diguem-ne, que estudiar i treure els cursos, no? Però et trobes amb una quantitat, sobretot a partir d'unes certes edats, dels 12 o així, doncs que hi ha mals comportaments o això, desmotivació, o que no tenen ganes d'estudiar, i llavors és com que s'hi barregen moltes variables. El fet de cridar l'atenció perquè els pares no estan prou presents, o perquè els pares tenen problemàtiques que no poden resoldre, o perquè hi ha problemes econòmics, o perquè hi ha problemes d'ubicació, perquè són els quatre problemes més inquietants, no?, en una vida, no?, les relacions, l'economia i la ubicació, que a vegades no ens podem adaptar al lloc on estem i tenim problemes per adaptar-nos allà, ens sentim malament, no?, i volem fugir o volem marxar. Llavors, és clar, el que els diem a aquests nanos és, i sobretot a fer entendre als pares, que és important que ells no s'interfereixin en l'evolució dels fills, que se'ls ha de donar una informació que és important, que aquesta informació estigui lluny d'imposicions, d'autoritarisme, no?, d'exigència cap als fills, de jo vull que siguis això, o tu has de ser allò. Llavors, clar, els donem una informació a vegades que ve de les nostres pròpies frustracions, de coses que no hem aconseguit nosaltres a la nostra vida o no havíem pogut aconseguir, no volem que els nostres fills es trobin amb els mateixos entrebancs, no? I projectem aquest desig o aquesta frustració, la projectem en el fill i li carreguem una responsabilitat que realment ell no té, no li pertoca. O a vegades volem interferir massa. Estem, com deia, no? Hi ha pares que potser estan poc presents, però després són molt exigents amb els seus fills. A l'hora de... Volen notes, volen resultats, volen qualificacions altes i no volen saber... No els hi posen atenció a quin és el problema que tenen, no?, per arribar a treure bones qualificacions.
Sí, sí.
Els interessa només el resultat.
I fins i tot també frustracions actuals. Sí. És a dir, acabem de semi-començar a sortir potser d'una crisi econòmica... I molts pares, que és el que diuen, estudia això, que així no et faltarà feina.
Exacte. I aquí ens enganyem, val? Perquè ja és una forma d'interferir en la llibertat de que el seu fill, el fill o la filla, escollir lliurement a què es vol dedicar, o què és el que li agrada, o quines són les seves qualitats, els seus valors, les seves capacitats, no? No els hi permetem als nostres fills que puguin trobar per si mateixos, amb l'espai suficient, amb quines coses se senten ells gratificats, no? O per reconèixer quines són els seus propis valors.
Més que res, perquè és molt important després poder treballar en una cosa que realment t'agrada.
Clar, t'agradi, o bé treballar per guanyar-te la vida, però després poder dedicar-te al teu allò que potser no et dona per viure, però que sí que és la teva vocació, o que és algú que t'omple, que et dona capacitat de creativitat, que t'ajuda a créixer i a transformar-te i a ser millor persona, no? Clar, no ho enfoquem des d'aquí, ho enfoquem des de la preocupació de si aquella professió que triarà, o aquella carrera, o el que sigui, o si no és carrera, ja ens preocupem, o si el fill diu no vull estudiar, de seguida ja ens preocupem i li posem 3 hores de reforç a la setmana, quan el pobre nano està saturat d'escola o d'institut o de les hores d'estudi, no? Perquè se li està fent una pressió que fa que el pobre no ho visqui, o sigui, fa més aviat que agafi mania als estudis, no? Que et perdi les ganes d'estudiar, perquè no se li està donant l'oportunitat que ell triï lliurement i que s'equivoqui i que cometi errors, perquè és que si no cometem errors no aprenem. Val? Llavors volem que tot surti com nosaltres esperem, amb la qual cosa ja estem interferint i ja estem com donant una informació que no ens han demanat, perquè clar, hem de respectar també els fills, ells tenen les seves pròpies opinions. Ara estic parlant d'una forma genèrica, no estem anant per franges d'edat, perquè evidentment canvia. Sí. Però sí que ens acostumem des de petit a donar-los la informació perquè ells la prenguin i ells prenguin les seves pròpies decisions lliurement i que assumeixin el resultat d'aquelles decisions. Un nano que no vol estudiar. Vale, no vols estudiar, molt bé. Jo t'apoyo, val? Però la responsabilitat sobre els resultats serà teva. a mi sempre em tindràs aquí, jo t'apoyo, si tu el que vols no és estudiar, doncs molt bé, no estudis, però llavors com et voldràs guanyar la vida? I clar, i a partir d'aquí començar a fer preguntes que incideixin sobre la capacitat d'aquell nano de poder reflexionar sobre la realitat. El que no podem fer és, perquè no vol estudiar, condemnar-lo o jutjar-lo de que serà un reserva a l'esquerra o etcètera, etcètera, no? Aquí entraríem en... I clar, i estem interferint constantment en això, per què? Perquè nosaltres volem que ells siguin com nosaltres esperem. I aquí ens equivoquem del tot.
I quantes vegades hem escoltat allò de què vols acabar com jo, per exemple, amb els fills?
Sí.
Que al final també el que els hi acabes posant és encara molta més pressió al damunt perquè penses, ostres, potser sí que té raó, no?
No només això, els hi transmets la por. La Exacte. Por al fracàs, la por a equivocar-se. I llavors, clar, d'aquesta manera, evidentment, què aprèn el nano a defensar-se? Llavors, a partir d'aquí, doncs, comencen els actes de rebeldia, sí. O el fet de desconnectar, o el fet d'estar insatisfet i no atendre res, o cridar l'atenció, fer mals comportaments per cridar l'atenció d'una forma inconscient. La qüestió és que la criatura, o el nano, o el jove, no està sent acompanyat com ell necessita. Val?
Clar, ja tot depèn una miqueta de l'edat de la que estem parlant, perquè una cosa és quan un nano té 16 anys, per exemple, que pot ser per molts d'altres motius, que decideixi que no té ganes d'estudiar, o que estigui desencantat d'una carrera que ha triat i que al final veu que no li agrada, que no el motiva, que
com
vol
passa,
canviar...
Com passa,
que...
sovint, eh? Passa Exacte. Molt sovint.
Potser, pel que dèiem abans fora de micròfon, perquè sempre ens fan triar abans del que estem preparats per triar.
Sí,
què és el que volem ser.
Això està present, i no només això, sinó que als nanos no se'ls ajuda perquè ells puguin descobrir per si mateixos en el nivell educatiu, en el procés educatiu, que puguin descobrir quines són les seves qualitats i els seus potencials. No es dona, vull dir, s'unifica tot. És buscar bones qualificacions o, d'acord, que ara està canviant una mica, però al final els pares són els que marquen també, no? Llavors es busca això, bones qualificacions, perquè això vol dir que aquell nano és bo i serveix per una carrera. O que serveix per, no sé, una cosa en concret, no? O per agafar una feina que està ben pagada.
Sí.
Clar, pensem sempre en els beneficis quan realment no estem ajudant aquell nen o aquell noi o noia a que agafi la seguretat i l'autoconfiança de traçar-se el seu propi camí i entrebancar-se i equivocar-se i aprendre.
Sí.
Val? Llavors, aquí, clar, ens posem sempre, els donem una informació que en principi no és la que ens demanen, no estem respectant el seu procés i llavors és, doncs, evidentment, el resultat sempre és conflictiu. Perquè ho veiem cada dia amb els pares que venen.
I quantes vegades hem sentit allò de em vull agafar un any sabàtic per pensar i després totes les persones que estan envoltant aquell noi i noia que ha decidit agafar un any sabàtic li diuen si és que en realitat és un egoista. Perquè clar, com que a casa ja el mantenen...
Sí. Clar, són formes molt còmodes i que estem molt acostumats a caure-hi, no? Vull dir, estem de seguida ja interpretant una situació abans d'inclús tenir la informació o haver-li preguntat en aquell mateix nano, no? O noia, que decideix un any sabàtic, que potser ja té ja unes idees per establertes del que vol fer durant aquell any sabàtic. I en canvi l'estem ja col·locant o li estem donant una categoria que no es mereix.
Potser perquè això d'egoisme ho hem mirat massa vegades al diccionari i està una miqueta mal entesa la paraula. Ara tornem cap al començament, eh?
Sí, sí.
Mal entès sempre perquè egoisme és, en certa part, també responsabilitat. El que deies, agafar les regnes de la teva pròpia vida i tirar endavant, perquè si no t'autotreballes a tu mateix... difícilment podràs fer alguna cosa per tota la resta de la societat, no?
Clar, tal com estem, com ens han educat, jo el que considero que és un autèntic egoisme és pretendre que l'altre canviï. O fer canviar l'altre, o esperar que l'altre canviï, o forçar que l'altre canviï per jo trobar-me bé. Llavors aquí és quan no ens fem responsables. Per això hi ha tants conflictes en parella també, perquè projectem en la parella. Tenim l'esperança de que aquella parella ens doni allò que nosaltres no ens podem donar i que realment ens falta. I que potser no ho tenim identificat encara, perquè tal com és l'educació que rebem, no ens donen instruments ni eines per poder identificar aquestes qüestions que són immensament importants. Perquè al final les relacions es basen en uns acords, es basen en un respecte, però també en els acords que puguem prendre. Sigui entre parelles, sigui de pares a fills, sigui entre germans, sempre és una relació, però es basa en uns compromisos. I aquests compromisos a vegades es donen per entesos o ens els inventem o els anem agafant quan ens interessa, no? És com que jo em queixo perquè l'altre m'ha dit això i llavors jo m'estic ressentint d'aquella resposta. Però clar, sóc jo el que m'he de fer responsable de com jo decideixo respondre a allò que m'ha passat o allò que m'ha dit l'altre. I llavors ataquem a l'altre, no? Però diem, el culpable és l'altre, sempre busquem culpables a fora, per no responsabilitzar-nos nosaltres de lo que estem sentint i per què ho sentim i d'on ve això, que potser és una inseguretat o una por, o aquesta forma de relacionar-se que és en base a l'egoisme, de que jo espero que l'altre m'estimi o que em vingui a buscar, o aquestes parelles que ella s'enfada o es decepciona perquè és que jo pensava que lluitaria per mi. Entens? Vull dir, totes aquestes coses de l'ideal romàntic que encara perviuen i encara les estem perpetuant. Val? Llavors, clar, la cultura tradicional utilitza com a base de les relacions uns principis que han estat, que han donat resultats, que ho estem veient cada dia. Val? Llavors, sí. Un d'ells és l'autoritat. L'autoritat per imposar costums, idees als altres, això porta, doncs, evidentment, com dèiem en el cas dels nanos, l'educació, limitacions. Porta limitacions, porta incapacitat d'assumir les nostres pròpies responsabilitats. Estem acotant, estem imposant. Val? I molta gent, moltes persones, per no sortir-se d'aquests models, no s'atreveixen, val? per no sentir-se rebutjats moltes vegades. Però clar, si no ho fem i no experimentem i no ens atrevim, tampoc no sabrem qui som. M'entens? I això en el cas de la dona, jo ho reforço moltíssim. Que la dona es doni el permís per poder experimentar i sortir dels rols socials que se li han imposat, perquè si no ella, no pot ser ella. Serà molt bona mare, molt bona esposa, però per dins estarà pendent de realitzar-se i d'aquesta autorrealització que tots com a éssers humans necessitem viure, no? I experimentar. Aquesta autoritat que es basa en uns costums es converteix en la normalitat, ho normalitzem. Doncs què porta? Mantenir allò que està sempre establert, que és el que mata la creativitat, no evoluciona la nostra consciència, no ens atrevim a fer coses noves, no ens atrevim a canviar, ens fan por els canvis. Per què? Perquè ens han dit que el que val és aquesta estabilitat, no? Però l'estabilitat que porta? A la rutina, a la zona de confort, i clar... I què passa amb les relacions? Doncs que moltes vegades, precisament per això, fem que ens tornem possessius. Per por a perdre allò que creiem que ens dona una sèrie de coses, que no ens hem guanyat nosaltres per si mateixos, doncs ens tornem possessius, egoistes, gelosos. Perquè si l'altra persona té llibertat, llavors resulta que jo entro en crisi, no? Se'm remouen els fonaments. Si l'altra persona troba algú que... M'entens? Hi ha moltes parelles que encara utilitzen, encara estan vivint en aquest patró, no? De... possessiva, exclusivitat. Aquesta dona és meva o aquesta parella és meva, no? Creiem que és nostra quan realment no, perquè això a més precisament genera ganes de... És quan les persones busquen lo prohibit, allò que no està permès, i busquem a fora allò que... Perquè clar, perquè si no ho hem decidit lliurement, voluntàriament, lligar-nos a una persona des de la maduresa, des de la capacitat de compromís, des de la decisió lliure... Si jo no em relaciono amb una persona i no estableixo uns compromisos amb ella, aquella relació és totalment forçada.
Perquè no parlem moltes vegades, no?
No ho parlem.
Es donen coses per fetes, el que dèiem fa només un momentet. Donem coses per fetes perquè és el que cal o el que sempre s'ha fet.
És el costum.
O el que sempre s'ha dit.
I perquè per tant... no em vull preguntar o no em vull qüestionar certes coses. Penso que a mi no em passarà. Normalment això és el més còmode. I estem acostumats a pensar així, a més, d'una forma molt superficial, perquè és el que ens porta la forma de viure que tenim. Val? No som responsables del que fem. Els nostres actes i les nostres decisions tenen un resultat i no l'assumim. És com el reciclatge o com l'alimentació. Soc conscient del que estic posant al meu cos. Clar, després això té uns resultats. Els volem assumir o no? Bueno, ja aniré al metge. Bueno, pues vale. S'ha de respectar, no? Clar. La decisió és de cadascú. Però el que sí que és cert és que tot el que vingui d'acords preestablerts lliurement, doncs funciona. Però si no, si és a través d'una imposició, encara que sigui solapada, no funciona.
Aleshores, el que hem de fer és dir-li a tothom, has de ser egoista?
No, perquè seria... encara ens porta confusió. El que hem de tenir clar és que, per principi, un ha d'identificar i respectar els seus valors, val? I sentir aquesta veu interna, no? Que et diu, per exemple, una dona que decideix que el més important és la seva carrera. I es decideix a fer la seva carrera i fins que arriba on vol arribar, no? Llavors, té 35 anys i llavors decideix ser mare. Per què no? perquè no vol dir que aquella persona no estigui, si no se li ha despertat l'instint de ser mare, perquè ha de ser, perquè se l'ha de jutjar, no? O perquè se li ha de dir aquesta es quedarà per vestissants o serà la solterona. Tot això són criteris i són etiquetes totalment estereotipades arcaiques. Sí. I arcaiques, sí senyora. Llavors, ja et dic, s'ha d'ensenyar des de nens ja a raonar i a fer les preguntes acertades perquè la gent, doncs això, raoni. Sí. Que no faci les coses de forma automàtica, no? Perquè bueno, ens hi porta, no? La tradició, els costums, etc. I els nanos, en aquest cas, l'únic que necessiten és saber que tu estàs allà, com a pare o com a mare, no?
De fet, sempre s'ha dit que els bebès són egoistes, purament, perquè només pensen en ells mateixos. És que, de fet, no poden fer una altra cosa, no?
Clar.
Però és a base que van creixent que se'ls instrueix en societat. Va, diguem-ho així, que queda una mica més maco, no?
Se'ns contamina.
Exacte, sí. S'ensenya a compartir totes les coses, s'ensenya que els altres... I al final acabem fent coses que realment no volem fer. I si no les fem... se'ns titlla d'això, d'egoistes, de no pensar en els demés.
Però encara hi ha més de no les faig perquè no tinc temps o perquè... Perquè, clar, avui dia, a més, el temps és difícil tenir-lo,
sí,
eh? Tal com està muntat tot, o com ens ho hem muntat, doncs realment és el que menys tenim. I si el tenim, no el sabem aprofitar, perquè estem tan cansats o tan atabalats i el cap, la ment està tan desgastada que el que tenim ganes és d'evadir-nos.
Sí, desconnectar de tot.
Clar, llavors aquest desconnectar, si no es fa amb consciència, tampoc serveix. És simplement un... Pues això, deixar distreure's amb la televisió o amb tot el que... els estímuls que tenim, que són moltíssims, excessivament.
Estem potser massa enganxats a pantalles, no?
Sí, a pantalles i a coses fàcils, a que ens informin de manera que ens quedem passius. Uh-huh. O sigui, ens comportem d'una forma molt passiva, llavors no ens adonem de fins a quin punt ens creen necessitats que no són reals.
Exacte. I és quan després ens diuen, és que ets una mica egoista perquè no penses que en aquest temps podries tal.
Sí, està bastant confós aquest terme, però bé, jo suposo que a poc anirem canviant, no? Aquests paradigmes, no? I aquesta forma de funcionar automàtica que ens porta a la mateixa rutina diària, no? I la dinàmica diària, dient, ens haurem de parar i fer-nos uns plantejaments perquè això ens està portant a una situació bastant... d'incapacitat, diria jo, no? De poder-nos defensar o de poder sentir-nos realment qui som, estar en contacte amb la nostra essència. La perdem perquè bueno, ens deixem portar, ens deixem arrossegar, ens deixem conduir, ens deixem guiar de forma inconscient per pues, els interessos, no? De la societat i de com funciona pues, en aquest moment el món, diguem-ne capitalisme, diguem-ne com vulguem.
Hauríem de canviar potser el terme egoista per dir, en realitat sóc un cercador d'identitat pròpia.
Per exemple, o doncs jo guio la meva vida. O sí, com a buscador a mi m'agrada molt, perquè realment a vegades també hi ha el buscador que està sempre buscant coneixements i s'omple el cap de coneixements i té molts coneixements intel·lectuals, però a l'hora de la veritat no passa a l'acció. Llavors aquests coneixements, si no els verifiques, no serveixen. Els acumulem, però els hem de verificar. I tota la informació que dono sempre dic, no et creguis res, verifica-ho. Sí. Perquè és veritat, si no és canviar una creença per una altra. No crec que això és el que hàgim de fer, no?
Hauríem d'aprendre a pensar i no pas pensar el que ens diuen que hem de creure.
Clar, i comença per investigar quines són les creences que ens hem cregut que són certes i que no ho són. Per exemple, verificant-les. Tots estem envoltats de crisi, de relacions que es trenquen i relacions que tenen conflicte, però no ho estem verificant. És com que, doncs mira, m'ha tocat. O, sí, el món està molt malament i ens quedem aquí. A veure com m'espavilo. Canviaré de parella.
Exacte. No?
Perquè segur que així m'anirà més bé.
Clar. Bueno, pues, he arribat als 65 i he vist que no sóc feliç. Va, vaig a començar-ho tot una altra vegada, no?
Sí, home, si depèn des d'on ho facis, si sempre hi ets a temps, clar que sí.
Sí, tant, faltaria més. És allò que diuen, sempre és bon moment per tornar a començar, sí. Si el resultat és el bo i és el que tu necessitaves en el teu moment
sí.
De vida.
Cert, i després, per afegir i acabar, que és important fer-ho voluntàriament, perquè si ho fem des de l'automàtic, és impossible.
Haurem de demanar, primer de tot, que ens canviïn la definició d'egoisme en el diccionari. Sí. Si no, malament rai.
Clar, el diccionari suposo que també hi encara hi ha reminiscències religioses, perquè això ve de l'Església. Això ve de l'Església. Tienes que dar a l'altre, i no sé per què ho dic en castellà, però bueno.
Potser perquè ho vam estudiar així.
Has d'ajudar els altres i pensar en tu és ser egoista. Això ens ve és una creença religiosa.
Doncs animem a tothom a que sigui una miqueta més egoista, que només sent egoista en el bon sentit de la paraula, clar, no en el que diu el diccionari de la Reial Acadèmia, per exemple, hem de ser una miqueta més egoistes per així després també, una vegada ja ho tinguem tot com una mica més controlat, com saber qui som nosaltres, podem ajudar els altres a saber també una miqueta més qui són.
Podem oferir la informació als altres i si ens diuen que els interessa, donar-la. Si no, respectar-ho.
Perfecte. Respectem moment d'acabar el programa, doncs.
Molt bé, Gemma.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.